Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Demà, a partir de 2:15 del matí fins al migdia, se celebrarà una trobada diocesana per a tot el laïcat de l'Arxidiòcesi de Barcelona, a l'Església Romànica de Sant Pau del Camp, al Raval. Caminem junts vers l'encontre que tindrà lloc els propers dies 16, 17 i 18 de febrer a Madrid. Aquesta és una nova trobada del laïcat i vol posar el major nombre de persones de l'arxidiòcesi, associacions i moviments en sintonia amb l'objectiu que es persegueix, que és un impuls comunitari a aquest anomenat primer anunci en tots els àmbits de l'Església, amb les orientacions i les claus que s'estan treballant ja des d'aquell congrés de laics celebrat ara fa tot just 4 anys, al febrer de 2020. Esperem que l'impuls del laïcat sigui un estímul per a l'Església del present i del futur, amb el compromís evangelitzador i fratern de diàleg amb el món i alhora també amb la sinodalitat, caminant tots junts. Hem començat parlant del laïcat, però a la taula de testimonis parlarem també avui de vida consagrada, i és que un grup de religiosos i religioses ofereixen per a dissabte de la setmana vinent, 3 de febrer, un recés que té com a principal títol Guarir ferides per recuperar l'alegria de la vocació. En parlarem en el nostre col·loqui, on també explicarem el que està sent la 8a setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb dues de les seves impulsores. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícia us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Un recés per a consagrats i consagrades i la 8a setmana de la Bíblia són els temes que tractem avui a la nostra taula. Saludem per començar Gemma Morató, dominica de la presentació i membre de l'equip d'aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Delegació per a la Vida Consagrada de l'Arcabisbat de Barcelona i de la Unió de Religiosos de Catalunya, la URC. Germana Gemma Morató, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Enhorabona per aquesta iniciativa. Com la definiria, per començar breument?
Doncs realment una nova iniciativa per, com has dit el títol, no? Recuperar l'alegria de la vocació. O sigui, en positiu, eh?
En positiu, clar, però també perquè hi ha dificultats, però sempre n'hi ha a la vida, és clar.
Per, sí, per algunes la més dures que d'altres, eh?
També és veritat, però, sí. Els abusos de poder, de consciència, moltes coses. Ara hi entrarem, però mentrestant saludem d'una banda Concepció Huerta, que és membre de l'Associació Bíblica de Catalunya, una de les entitats que promou la 8a setmana de la Bíblia de les diòcesis catalanes. Bona tarda, Concepció Huerta, benvinguda.
Bona tarda, gràcies, bona tarda.
I també saludem la periodista Carme Munté, sots directora de Catalunya Cristiana, una de les entitats que promou precisament la Setmana de la Bíblia. Bona tarda, Carme, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi, gràcies.
Bé, precisament en el número de diumenge passat, Catalunya Cristiana dedicava unes pàgines a la Setmana de la Bíblia, en el del dia 21 de gener. Què és el que destacaria d'aquest esdeveniment, també?
Mira, de fet, parlem de la 8a Setmana de la Bíblia, informem dels diferents actes que s'han anat celebrant i que, de fet, encara se celebren doncs, avui i demà, podem dir. Proposàvem l'accent, la mirada, en el 30è aniversari de la presentació de la Bíblia Catalana Interconfessional, una fita molt important que hem volgut recuperar perquè realment és molt interessant el motiu pel qual es va fer, però també la cuina, la manera com es va fer. I això és el que expliquem al Catalunya Cristiana, a part que també informem dels 50 anys de l'Associació Bíblica de Catalunya, que es farà doncs, properament també una celebració a Tarragona. És a dir, que enguany, aquesta 8a Setmana de la Bíblia, podem dir que s'emmarca en aquestes dues fites del món bíblic català.
Importants fites, a més han estat també presents en el setmanari. Aquesta Setmana de la Bíblia compta amb diverses entitats, a més de Catalunya Cristiana, també Ràdio Estel, l'Associació Bíblica de Catalunya...
Sí, l'editorial Claret, el Monestir de Montserrat, després la Fundació Escoles Cristianes, el Centre de Pastoral Litúrgica...
I, de fet, està patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense.
Efectivament, que és una idea que...
És patrocinada, i totes aquestes entitats, el que fem nosaltres és impulsar, organitzar, posar una mica l'agenda dels diferents actes, tot plegat per ajudar en aquesta difusió de la paraula de Déu.
La Setmana de la Bíblia va començar ara fa uns anys, quan el diumenge de la paraula era el primer d'Advent, el que passa que després es va haver de traslladar quan el papa Francesc el 2019 va decidir que fos el tercer diumenge
durant l'any, diumenge passat,
el diumenge de la paraula.
Sí, sí. Sí, llavors ja nosaltres sabem que portàvem ja un parell o tres d'edicions, no?, de la Setmana de la Bíblia, i quan el papa doncs va establir que fos el diumenge de la paraula de Déu, el tercer diumenge durant l'any, doncs van fer aquest trasllat. Sí, sí. Els primers anys doncs nosaltres doncs determinàvem quin era el lema, però a partir doncs de que des de Roma doncs ja es determinava quin era el lema, doncs ens hem cenyit el que, i aquest any doncs és manteniu-vos ferms a la meva paraula, no? Un text del capítol 8 de Sant Joan.
I el que és molt interessant, també mirant aquesta perspectiva d'aquests 8 anys que portem ja de trajectòria, és que cada vegada hi ha més activitats, hi ha més comunitats, més parròquies, més diòcesis que s'apunten a fer, evidentment que la paraula de Déu sabem que és important sempre, però durant aquella setmana en què celebrem la Setmana de la Bíblia s'apunten a fer alguna activitat més rellevant, més destacada, per encara doncs posar més en relleu la importància de la paraula.
Tot amb tot, encara ens agradaria poder... que aquesta celebració, si es pot dir celebració, entrés més a les comunitats, a les parròquies i així.
Sí, perquè es tracta d'acostar més la Bíblia, la Sagrada Escriptura, sí, que ja és present en la litúrgia, que de vegades és present en un text que un vol llegir o sobre el qual vol reflexionar, però potser cal més encara.
Bé, jo suposo que les comunitats doncs, escolta, deuen pensar, i amb encert, no? Però sí, cada... moment que celebrem l'Eucaristia, doncs la paraula de Déu ja hi és present, ja l'escoltem, però és evident que aquesta paraula de Déu, si la llegeixes i una mica l'estudies des de molts altres àmbits, no? Doncs quin va ser l'origen del text, quin era l'àmbit on te va sortir, què volia dir el seu autor, doncs s'enriqueix moltíssim la significació d'aquella paraula de Déu, no?
Sí, sí, la fas més present en la vida, sí. I de vegades en reunions de diàleg sobre textos bíblics, sí, que sí, segurament també són molt importants per acostar-s'hi més,
tant,
en definitiva.
I amb aquesta finalitat doncs, hi hem anat penjant 4 o 5 jornades d'ençà, no? Una carpeta, cada any hem editat una carpeta de llegir la Bíblia en grup, que és una edició que va fer l'Associació Bíblica de Catalunya, que hem digitalitzat, però també hi és en paper, i és molt útil per l'estudi de la Bíblia en grup, eh?
Aquest any la Setmana de la Bíblia és del 21 al 27 de gener, és a dir, va començar diumenge passat i s'acaba aquest dissabte, demà, tot sempre començant amb el diumenge de la paraula, que va ser aquest diumenge tercer durant l'any. Hi ha hagut diferents activitats i hem de recomanar avui especialment una pàgina web, setmanadelabiblia.cat, allà hi ha la clau una mica de tot plegat, perquè d'una banda, agenda d'activitats, avui divendres i demà dissabte són les últimes, però també algunes reflexions que són a distància i que després queden en vídeo i que es poden recuperar, per exemple, una d'Agustí Borrell aquesta setmana,
sí, sí, sí.
Altres
molt,
meditacions...
Molt interessant, eh? La recomano vivament. És una reflexió que és una mica llarga, dura uns 30 i pico de minuts, però fa tot una reflexió sobre el fet de que Déu ha parlat a l'home, també li ha donat la capacitat a l'home per comunicar-se, ja que doncs, estem fets segons la seva imatge i, per tant, tenim aquesta mateixa capacitat de comunicar-nos, no? I doncs, com aquest Déu doncs, s'ha anat comunicant des dels orígens de la història humana i com s'ha anat transmetent aquesta paraula, fins a arribar doncs, al cimall d'aquesta revelació de Déu en Jesús de Natzaret, en el Crist, on Déu s'encarna com a paraula, diríem, eh? Uh-huh. I com a paraula de Déu.
Això va ser aquest dimecres, ho dic per si es pot
això,
trobar fàcilment.
Això em sembla que ho vam penjar el dimarts, em sembla.
Dimarts.
Però està penjat a la web, eh? Vull dir.
I de fet, una altra xerrada que també es troba fàcilment i que també es va penjar aquesta setmana de la Bíblia és la que ha fet l'Armand Puig, el biblista Armand Puig, que de fet és d'alguna manera l'impulsor d'aquesta setmana de la Bíblia,
sí,
que estem celebrant i que arriba a la 8a edició, dedicada precisament a la gènesi de la Bíblia catalana interconfessional. Ell que va ser, oi, a Concepció, el gran... també sí, el gran tracció, podem dir, no? El gran impulsor d'aquesta traducció.
Doncs ara fa 30 anys tot just d'aquesta Bíblia.
I en què reflexiona sobre la gènesi, de com es va fer i el per què es va fer, però també sobre l'actualitat d'aquesta Bíblia catalana interconfessional, d'aquest text que continua sent, evidentment, actual.
Fa 30 anys que es va fer, que es va publicar, però hem de pensar que ja s'hi va treballar abans doncs, una dotzena d'anys. Va ser un treball molt laboriós en participació de molts
moltes
traductors
persones,
i moltes
sí, sí,
persones.
Alguns aquí, altres al cel ja, com ja, el pare
sí,
Guiu
sí,
Camps o
i
altres.
Tant,
no?
I tant, i tant.
De fet, va ser un equip de 50 persones i 11 anys de feina, que van culminar, que és el que celebrem els 30 anys, el 29 de setembre del 1993, amb la presentació que es va fer al que és l'aula magna de l'Ateneu, de l'actual Ateneu Sant Pacià.
Sí, sí.
Recordem que primer s'havia publicat un Nou Testament i després es va fer la Bíblia completa.
Després aquesta traducció doncs, ha generat un seguit de materials, de formats de Bíblia i de materials auxiliars per a l'estudi, no?
Doncs la Bíblia és aquest gran camp que tenim els creients. Potser molts es pregunten, i quina connexió hi ha entre un text de l'Antic Testament on es parla de violència, de bestieses i les paraules de Jesús, diem que estimem els altres. Clar, tot això té una connexió que de vegades és difícil d'explicar i potser això que ha dit Concepció Huerta, que Déu parla a l'home, no?
Clar, la revelació de Déu es fa doncs, en el temps i en la història humana. I és la història humana que va evolucionant, no? Les societats van evolucionant tècnicament i socialment i, per tant, Déu parla cada moment segons la capacitat de comprensió de l'home d'aquell moment, no?
Bé, algun comentari sobre activitats d'avui divendres i demà dissabte per acabar ja el capítol de la Setmana de la Bíblia?
Avui divendres tenim anotat que Sant Feliu, la parròquia del bisbat de Sant Feliu, la parròquia de Pallejà, hi haurà a 8:15 una sessió doncs d'aprofundiment del text bíblic, no? Es farà una lectura compartida que no d'algun text de la Bíblia significatiu. I després a la parròquia de Valls doncs, també hi haurà una visita comentada a una exposició de diorames del pessebre de Pere Caral Fargas i Josep Caral Sant Romà. Josep Caral Sant Romà serà el que farà la presentació junt amb la Maria Esperança Mill, que és la vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Molt bé.
I demà dissabte doncs, hi ha previst a una parròquia de Barcelona, Santa Maria del Taulat, doncs mossèn Jaume Fontbona farà una presentació de l'Evangeli de Marc, que és el text que llegim aquest any, no?
Aquest any en el cicle B, sí. Sí, sí, sí. Alguna cosa més, Carme Munté, de la Setmana de la Bíblia. Són aquests els principals actes que han pogut anar a l'agenda, però segur que moltes parròquies, moltes comunitats també tenen les seves iniciatives,
sí, sí,
de vegades
sí,
més localitzades.
Que des de les entitats organitzadores sempre demanem que totes les parròquies i comunitats ens facin saber les activitats que organitzin per poder-les incloure en aquesta agenda de la Setmana de la Bíblia.
Això és també sinodalitat, eh?
Aquesta setmana hi ha hagut també una activitat doncs, interessant, que va ser dimecres passat, que es va fer una visita guiada de la Sagrada Família, guiada per la doctora Rosa Ribas, que és la presidenta del Centre Internacional d'Estudis d'Antoni Gaudí i col·laboradors. Vam fer un grup de 30 persones, altra gent, si volia apuntar, ja no va poder ser, perquè era un nombre reduït, però realment, és clar quan et mostra la Sagrada Família, doncs una persona tan entesa com ella, doncs realment va ser molt, 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 molt pedagògic i molt interessant.
I també el mateix dia es va fer aquesta visita guiada d'animals bíblics en l'art medieval a càrrec del Marc Sureda, que es va fer al Museu Episcopal de Vic el mateix dimecres 24 de gener,
sí,
que es va fer a la tarda. També
el Museu de Vic també s'hi ha involucrat, sí, sí.
Que és la primera vegada, no?, que d'alguna manera explícitament participen en aquesta vuitena, a la Setmana de la Bíblia.
Jo també voldria remarcar la contribució que fa la Fundació Escola Cristiana, no?, ha fet moltes activitats pel professorat i, per tant, el fet que aquesta fundació s'hagi incorporat en el grup convocant ens ha fet arribar a un públic, com és el familiar i el d'estudiants, que si no, no hi haguéssim arribat, no? I estem fent realment l'Eloi Aran, que és
el nostre partner.
Sí, sí, exacte. Un dels responsables de la pastoral, no?, a l'escola cristiana.
Sí, doncs està fent una tasca molt...
Molt bé, fantàstic. Doncs enhorabona per tota aquesta tasca molt important, perquè de vegades a l'escola es diu la Bíblia és el llibre més llegit del món. Però per què, no? I per què ens interessa avui conèixer més la Bíblia? Doncs hem parlat de la Setmana de la Bíblia, però dediquem també una part del nostre col·loqui, de la nostra taula de testimonis, a aquesta iniciativa que us avançàvem ara fa uns minuts, Guarir ferides per recuperar l'alegria de la vocació, un camí de reconciliació amb Déu, amb un mateix i amb la comunitat. És el que ofereixen un grup de religiosos i religioses catalans per a dissabte de la setmana vinent a partir de 11:45 del matí fins després de dinar al carrer Bellafila número 4, que és on hi ha el projecte Reina de la Pau de les Domíniques de la Presentació. Ens pot explicar, germana Gemma, tot plegat una mica?
Doncs bé, hem sigut una mica potser agosarats i ens vam ajuntar un grupet de religiosos una mica amb la inquietud de dir el Senyor ens va cridar i la crida és motiu de joia, és motiu d'alegria, no? I com en tota vida cristiana compromesa, a mesura que passen els anys poden passar moltes coses, hi ha alts i baixos, però el nostre intent és de dir, aquella primera crida, allò de que diu no, l'Evangeli, no? Tornar a la fe primera, tots ho hem de fer, però els religiosos més. El que passa que amb un, diguéssim, amb un afegit, amb un trist afegit, que és que tots som coneixedors, doncs que fa uns anys l'Església treballa per acabar o per pal·liar o per acompanyar o a tots els abusos que hi ha hagut i que encara hi ha.
Abusos de poder, sexuals, de consciència...
Sí, mediàticament, ja que estem a la ràdio, sempre es parla del sexual.
Sí, fins i tot es diu els abusos i ja s'associa al sexual.
Exacte. Doncs, bé, abans d'arribar a aquests abusos, moltes vegades, no sé, o sigui, sempre hi ha abans un abús de poder o un abús de consciència.
Una deformació, precisament, de la pròpia naturalesa vocacional.
Que després aquest abús de poder o de consciència arribi a ser abús sexual, no sempre és així. Es queda moltes vegades en abús de poder i de consciència. No? Però, com que és més difícil de demostrar, més difícil de definir, d'enquadrar, doncs, mira, qui dies passa anys empeny. No? I aquest és una mica l'intent que volem fer, de dir, qui ha patit, aquest seria un primer grup, no? Qui ha patit al llarg de la història un abús de poder o de consciència, li queda una ferida. Per tant, aquesta ferida, si l'hem tapada, potser s'ha infectat, no sé, passa moltes coses, no? Doncs, com guarir aquesta ferida per tornar a gaudir de l'alegria de la vocació? Uh-huh. I l'altre, diguéssim, segment és religiosos o religioses que potser encara en alguna part del món, ara aquí no parlo només d'aquí, sinó parlo de l'Església catòlica.
Sí, sí, universal, no?
Exacte. Encara pateixen abusos de poder i de consciència i que moltes vegades, sobretot els de poder, es veuen com una cosa normal de tota la vida. Uh-huh. I de normal i de tota la vida potser sí, però de normal no en té res.
No, és clar.
I per tant, aquest és una mica l'intent que volem fer.
Aquest és el punt de partida d'aquest grup de religiosos, que són concretament Gemma Morató, també la religiosa dels Sagrats Cors, Margarita Bofarull, ben coneguda, nomenada pel Papa per l'Acadèmia Pontifícia per la Vida, Jordi Latorre, salesià, gran biblista, Joan Josep Moré, delegat de Vida Consagrada a Barcelona, i també una altra dominica de la presentació, Conchi García. Tot això es fa en dues sessions, una de Jordi Latorre, una altra de la mateixa Gemma Morató, marató, sí. I no sé si encara és possible, algun religiós o religiosa que ens escolti inscriure-s'hi, potser ja està tancat el grup, però en tot cas...
Vejam, si encara algú doncs, que escrigui alegria de la vocació @gmail.com, encara...
Alegria encara, de la vocació @gmail.com.
Encara hi cabria. Evidentment no és un recés...
No és un recés habitual, diguéssim, per com tothom, els de Quaresma o de Vent.
No, això és una cosa que volem deixar ben clar. És un recés d'un grup no gaire gran per acompanyar aquest tema, per retrobar l'alegria de la vocació. Ah, clar, ara ja en tenim d'apuntats i també hi tenim els dos sectors que t'explicava, eh?
Sí, 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 sí.
Gent que fa molts anys que estan donades al Senyor i, per tant, dius, què haurà patit? Jo he escoltat moltes religioses i a vegades... Hi ha hagut moments a la història personal molt durs.
Que estan molt posades a prova, aquestes vocacions.
Exacte.
Eh?
Jo no tinc pèls a la llengua quan parlo d'aquests temes i he de dir una cosa, que a mi em dóna molta pau que el Papa Francesc tampoc n'ha tingut cap de pèl a la llengua per posar nom i cognom a totes aquestes qüestions. No? Jo crec que el Papa amb això ens ha ajudat molt.
Molt bé, molt bé. Doncs és motiu d'alegria. No sé si vol comentar alguna cosa més. Potser li preguntaria a Gemma Morató sobre el projecte Reina de la Pau de les Dominiques de la Presentació, situat al carrer Bellafila 4, al darrere de l'Ajuntament de Barcelona, i allà, en ple centre de Barcelona, en ple cor històric de Barcelona, vostès han condicionat els últims anys una casa, que també és residència d'estudiants. Ens pot comentar breument alguna cosa d'aquest lloc?
Bé, era un col·legi històric de la congregació, sí. Des de 1869, i quan el 2003 doncs, vam tenir que tancar per qüestions de reestructuració de col·legi, vam engegar un projecte que ara doncs, està potser en el moment més àlgid, no? I tenim molts projectes dins del projecte. No? Potser el que més destacaria és el projecte Àgora, que és un projecte que potser un dia en podem parlar,
sí, quedem
que
per un altre dia.
Com d'aules de la gent gran. I vam començar amb 19 persones grans venint a classe i amb 2 anys i escaig en tenim 100 cada setmana venint a classe. Per pal·liar la solitud no vinguda.
Això anava a dir, és el gran antídot contra la soledat.
Exacte. Aquest és un dels projectes, a part de la residència universitària que ja deies.
Doncs molt bé, enhorabona. En tot cas, alegriadelavocació@gmail.com, si algú vol preguntar, encara que no vagi al recés. Això és aquest dissabte de la setmana vinent, 3 de febrer. I bé, acabem la nostra taula recordant que hem viscut aquesta setmana Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, ja que tenim aquí dues periodistes, perquè Gemma Morató també ho és. Se celebrava aquest dimecres, per exemple, a Barcelona, la missa presidida pel bisbe Javier Vilanova, sempre els periodistes en comunió, també, des de la
sí.
diversitat.
De fet, es va fer a Barcelona, també tradicionalment es fa a Tarragona i a Girona, tot i que Girona encara no...
No tenen bisbe.
No tenen bisbe, ara com ara... I a Barcelona, com deies, la va presidir el bisbe auxiliar, el Javier Vilanova, a l'església de Sant Francesc de Sales, al passeig de Sant Joan, i un bon nombre de periodistes, entre els quals
nosaltres. Sí, sí, ens trobàvem tots dos, exacte. Sí,
hi érem, sí. I hem pogut gaudir d'aquesta trobada fraternal entre companys.
Doncs ho deixem aquí perquè se'ns acaba el temps, però molt agraïts avui per la presència de la periodista Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana. Per cert, recomanem el setmanari aquest diumenge, on també surt el recés sota el titular Testimonis de Vida Consagrada, que ens ha comentat Gemma Morató. També gràcies a Concepció Huerta, membre de l'Associació Bíblica de Catalunya, biblista, i a Gemma Morató, dominica de la Presentació. Hem parlat de diversos temes, com sempre, que vagi molt bé, fins una altra.
Gràcies.
Moltes gràcies.
L'atmosfera està canviant. L'esperit de Déu és...
Sentim avui la cançó Aquí com el cel, un tema amb què el grup Worship.cat exalta l'esperit del bé que permet ofegar el mal, com manifestava Jesús quan expulsava dimonis. Com feia Jesús i com sentirem a l'Evangeli d'aquest diumenge quart durant l'any. Breument repassem algunes notícies. L'arcabisbe de Quebec, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana que l'Església necessita cristians en tots els àmbits de la societat. Va fer seva la idea del Papa Francesc de construir una església en sortida i en diàleg amb el món. Lacroix ha dirigit aquests dies passats uns exercicis espirituals per una quarantena llarga de preveres de l'arxidiòcesi de Barcelona. El Col·legi d'Advocats de Barcelona acollia aquest dimecres al vespre un acte per la llibertat religiosa amb el lema «Creure és el teu dret». Ajuda a l'Església Necessitada presentava així a la capital catalana l'últim informe sobre la llibertat religiosa al món, publicat ara fa uns mesos. La sessió va estar presidida pel bisbe auxiliar David Abadías i va comptar amb el sacerdot nigerià Kenneth Iloabuchi, que també va participar en la sessió com a testimoni de persecució. I fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent, que serà 2 de febrer, precisament Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la Candelera, la presentació del Senyor. Que tingueu bona setmana, us esperem aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja, a 2:15 del migdia. Adéu-siau!
L'esperit de Déu és...